Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La celebració de Sant Jordi ha anat de menys a més al llarg del dia. La sortida del sol a mitja tarda ha elevat els ànims al passeig on centenars de sabadellencs han buscat llibres i roses a la setantena de parades que hi ha. Elis Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les vendes de llibres i roses deixen un saldo positiu d'una jornada en què llibreters i floristes s'ho jugaven tota una carta perquè arriba just després de la Setmana Santa. Entre els llibres més venuts hi ha La filla de l'italià, de Rafael Nadal, i El fibló, de Sílvia Soler. Pel que fa a les roses, les vermelles es mantenen com les més demandades.
La Diada de Sant Jordi està marcada aquest any per la campanya electoral de les eleccions espanyoles i la precampanya de les municipals. Les diferents formacions polítiques han aprofitat per presentar les seves propostes.
La Crida per Sabadell i Catalunya en Comú han donat a conèixer les seves propostes en l'àmbit cultural. Guanyem ha fet públics els integrants de les seves llistes. Junts per Catalunya s'ha postulat com la força que podria evitar la victòria del PSOE i el PSC, precisament, es presenta com l'única alternativa a un tripartit de dretes.
I en esports, les noies de Natació Sabadell ho han tornat a fer. Han aconseguit aixecar la copa de la seva cinquena Eurolliga.
Ho van fer en un partit contra l'Olympiacos, que va ser molt renyit fins al final. La capitana de l'equip, Olga Domènech, ha passat avui per l'hotel suís de Ràdio Sabadell i ha deixat la porta oberta a plantejar-se la seva retirada.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat després de la davallada dels últims dies arran de les pluges. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Tarda de Sant Jordi amb el creixement de nuvolades a punts de muntanya i arribada de núvols alts i mitjans. Al final del dia el cel quedarà entre poc i mig ennuvolat en general. Esperem ruixats a punts de muntanya, també que s'anirà extenent altres punts de la meitat nord. Al vespre minvaran, a la nit reapareixerien pel terç oest del territori. En general seran precipitacions febles o moderades, tot i que localment podrien ser abundants al quadrant nord-est. Poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot de calamars. La temperatura màxima no experimentarà gaires canvis. Continuarem amb el mar força alterat, sobretot a la meitat nord del territori, i el vent bufarà de component sud a totes estones de manera destacable. Demà dimecres, ambient molt nuvolat encara de matinada amb alguns plugims, al matí quedarien restringits al vessant nord del Pirineu i del Prepirineu Occidental, a la tarda creixement de noves nuvolades a l'interior del país i a punts del Pirineu i del Prepirineu amb ruixats també. Cota de neu demà situada al voltant dels 1.200 metres en un primer moment. Al migdia, pujant cap als 1.600, final del dia se situaria als 1.800 metres aproximadament. Demà la temperatura màxima una mica més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 4 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. També a la B30 hi ha problemes, 4 quilòmetres més de retencions en sentit nord per enllaçar amb l'autopista del Vallès, 1 quilòmetre més a Barberà en sentit sud. Si mirem a la P7, situació molt similar, 1 quilòmetre de cues a Barberà en sentit sud i 8 quilòmetres a Sant Cugat i a Santa Perpètua en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora, la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits, i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Diagonal i Vallcarca, també en els dos sentits. El passeig, la plaça Sant Roc, la doctor Robert i tot el centre en general està ple de gom a gom per gaudir de les últimes hores del Sant Jordi. Un ambient molt familiar aprofita el bon temps d'aquesta tarda per comprar llibres i roses a les llibreries, floristeries i a la setantena de parades que les entitats han tret al carrer. Gaudint d'aquest ambient i el nostre company Pere Gallifa. Pere, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs sí, la veritat és que ara mateix costa passejar pels carrers del centre i també les llibreries de la ciutat perquè tothom està exhaurint el Sant Jordi després de treballar i també d'anar a escola. Com deia, és un ambient molt familiar, molts cotxets i molta gent comprant llibres i roses a última hora. Els pronòstics, segons ens comentaven els diversos llibreters, s'estan complint i entre els més venuts hi hauria en Jordi Cabré per Digues un desig, que és l'actual Premi Sant Jordi, també Rafael Nadal amb La filla de l'italià, o Sílvia Soler per El fibló. Pel que fa als sabadellencs, podria ser que Marta Oriols, amb Aprendre a parlar amb les plantes, encapçalés aquesta llista local particular per davant de Jordi Campoy amb La noia del violoncel. Però els llibreters calculen que hi ha uns 50.000 llibres diferents als taulells i, per tant, la diversitat està assegurada. Alguns sabadellencs ens han explicat les seves eleccions.
Doncs jo em volia comprar el llibre d'After, perquè és una saga que és sobre un amor adolescent i que és com l'època que es pugui dir que estic jo, de la meva etapa vital. Me l'han recomanat, i vaig veure la pel·lícula i pues, no sé, crec que es pot estar molt bé.
Després hem comprat un del Jordi Cuixart, un de l'Oriol Junqueras i un de Canalla.
Bueno, l'ha escollit ell perquè li agrada tenir llibres així que a vegades doncs, no ens podem seure amb ell tranquil·lament i llegir, i com encara està començant a llegir, doncs ha preferit aquest, que mira, aquest ha d'anar buscant i es pot entretenir així alguna nit que encara no li entra la son. Vaig a buscar el Wally una estona.
El poder del perro. Bueno, me l'havia recomanat un amic. Sí, li he fet cas, és escriptor, és d'aquí de Sabadell. Me l'havia recomanat, és una trilogia, agafo el primer.
El de Regis és impossible, de Kilian Jornet. M'agrada molt la muntanya i pues, ja estic a jugar a la muntanya i pues, m'agrada molt el que fa.
Doncs per confirmar aquests pronòstics, aquestes primeres dades que coneixíem, estem amb en Joan Fàbregas de la Llar del Llibre. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em confirmes que els més venuts són aquests que hem comentat?
Sí, 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 i tant. Això que fa ficció, però llavors també hi ha la no ficció. I a la no ficció doncs, hi ha una sèrie de llibres que s'estan venent també, que són autèntics bestsellers avui, com el del Gonzalo Boyer, aquest de Ia y lo dejo, o el de l'Oriol Junqueras, Fins que siguem lliures, o el del Joaquim Forn, Escrits de presó, els contes també del Junqueras, Els contes dels seus fills, també és un dels que més, dels més venuts, vull dir que n'hi ha uns quants.
I fora d'aquests llibres més mediàtics que potser ja hem anat sentint els últims dies, quin altre en recomanaries o dius que avui està tenint bastanta sortida?
Mira, n'hi ha un que és el 6 nits d'agost del Jordi Lara, que és una novel·la al voltant de la mort d'en Xirinacs, que també s'està venent força ja fa dies, però avui també s'està venent. Després el Ken Haruf amb un llibre que es diu Benedicció, també està tinguent doncs, molta acceptació. El Pierre Lemaitre també ha tret un llibre nou que seria la segona part d'aquell Ens trobarem allà dalt, que també s'estava lluant força. I després, com a novel·la policíaca, hi ha una autora que és Carmen Mola, que està doncs, destacant bastant per sobre dels altres. Com a novel·la així més diguem, més tipus thriller, hi ha un Frederick Forsyth, que és el Zorro, i novel·la històrica doncs, per exemple el Santiago Posteguillo amb Yo Julia, o la Julia Navarro amb Tu no mataràs.
Al matí heu patit per com aniria el dia? Ara és radiant, és perfecte, però no sé si heu tingut allò un moment d'una mica de nervis, eh?
A veure, al matí tothom estava molt nerviós perquè ha plogut una mica, però jo aquest matí he fet una intervenció a la ràdio, em sembla que eren a 9:15 o així, i he dit, avui farà sol, i ha fet sol, eh? O sigui que jo estava molt confiat en que aniria bé.
Ha anat bé el dia? Esteu contents? Les xifres són bones?
Jo crec que sí. Bé, clar, fins que no ho tanquem no ho sabrem, no? Però jo crec que sí. Jo crec que serà almenys, si més no, igual que l'any passat, però jo crec que superarem les vendes de l'any passat.
Doncs enhorabona també per aquest Sant Jordi, que hagi anat també. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
A part dels llibreters, Karen, també estan contentes les entitats. Hem pogut parlar amb elles i en general diuen doncs això, que el dia ha anat molt bé també per les seves vendes de roses i de productes per finançar, i també estan sortint molt bé totes les activitats que estaven programades, per exemple, les lectures dramatitzades al Racó del Campanar, una ballada de sardanes que hi ha al capdamunt del passeig, o la signatura de llibres que encara està en marxa fins a aquest vespre.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
I Sant Jordi són llibres, com sentíem, però també són roses. Els professionals de l'altre element del binomi, els floristes, fan un bon balanç de la jornada, malgrat la proximitat de la Setmana Santa i malgrat també el que més l'ha fet perillar, el mal temps del matí. Al migdia el dia s'ha arreglat, el sol ha sortit per fi, la temperatura ha pujat i els espais del centre i dels barris amb parades i activitats s'han omplert un any més. El regnat de la Rosa Vermella es manté. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Totes les floristeries consultades per Ràdio Sabadell parlen de xifres similars a les d'anys anteriors. Si bé admeten un cert impacte dels dos factors que han complicat la vida aquest Sant Jordi, la ressaca de Setmana Santa i la pluja i els núvols de primera hora. Discrepen prop el que fa la venda de roses grogues. Alguns professionals indiquen que la seva força es manté i altres afirmen que es desinfla. Glòria Molina, de Flors i Violes, n'ha venut 1.500, una de cada quatre grogues.
La veritat és que la groga va agafant terreny i la vermella, evidentment, és la reina, però jo diria que un quart, potser un quart de la venda arriba a ser groga, eh? Sí, podria dir que una quarta o una cinquena part és groga. Hi ha molta gent que la demana groga.
En canvi, Carlota Segalà, que dona nom a la seva botiga, indica que les roses grogues han passat, en el seu cas, d'una de cada 5 a una de cada 10. S'estima més no donar dades de venda, però revela que en vendrà les mateixes que cada any. Està contenta.
Aviam, jo crec que és una festa que va creixent. Jo sempre dic el mateix. Jo vaig començar als anys 80 i a casa de la meva mare és un dia fort, però jo crec que és una festivitat que va en augmento. O sigui, se celebra molt més i és el nostre dia. El dia de Catalunya, el dia de l'arròs, el dia de l'amor, de l'estimació, és un dia molt important. Jo crec que és la gran festa nostra. I també sempre he dit, el dia que la facin festiva ja serà el pont de Sant Jordi. I crec que està molt bé que un dia de feina hi hagi tant ambient pel carrer i ara ha sortit el sol, esperem que vingui tothom.
I Rosita, precisament Rosita Ramírez Medina, és la propietària de la plaça de la floristeria, de la plaça de les Marquilles. A mitja tarda havia venut 400 roses del mig miler que n'havia comprat. Només dos clients n'hi han demanat de grogues, i de blanques no n'ha venut cap. Rosita Ramírez.
S'ha notat? Sí? Sí, al matí sí. Sí, una miqueta, sí. Però això sí, perquè clar, és que és una dada que mai ha passat. Així és que dius que vingui la gent de festa el dia de la Mona i el dia següent és el dia de Sant Jordi, per tot. Però bueno, no ens podem queixar. Jo tampoc no compro moltes, perquè no són molta gent, són amics meus que m'ajuden i bueno.
Rosita Ramírez és propietària de la floristeria Bosch, de la plaça de les Marquilles. Bon dia, doncs, també per als floristes, que també asseguren que els seus clients no escatimen a l'hora de comprar rosa treballada.
Roses, llibres i també aquest Sant Jordi, música, perquè Pol Cruells publica nou treball, fanzin. Surant amb mar endins, un pom blanc a l'horitzó. El músic sabadellenc ha volgut recollir les seves noves composicions sota la forma de revista fanzine, que tan popular era durant els anys 70. Cruells, baixista dels Amics de les Arts, bibliotecari i compositor, llança avui el seu quart àlbum editat per Microscopi.
El disc inclou alguns temes dedicats a la natura, com Posidònia o Últim Iceberg, uns temes que ha tractat amb la música d'arrel tradicional mediterrània i algunes de les seves influències musicals, com l'americana o el bluegrass. Cruells apunta que aquest és un disc que va més enllà de si mateix.
Quan t'alliberes ja una mica d'aquest tema de parlar d'un mateix, no? Continuament, que és el que fem bàsicament els cantautors, els cançautors, i podem començar a parlar dels temes que ens interessen, la veritat és que és un alliberament. I jo crec que en aquest disc he pogut fer això, no? Parlar una mica de la migració, parlar una mica de la injustícia política a vegades, parlar de temes com aquest, no? La lluita mediambiental, amb alguns temes com Posidònia o un altre que es diu L'últim iceberg.
El sabadellenc presentarà el disc el 24 de maig al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia, a Barcelona, abans de tocar a Sabadell el 28 de juny dins del cartell del Fresc Festival.
I uns altres que també publiquen nou treball són els Albions. Sabadellenca presenta el seu primer disc d'estudi, Sinusoidal, en el que presenten un pop que han cuinat des de fa molt temps. Ara volen girar les noves cançons per presentar aquest disc que han fet en un moment dolç per la banda.
El nom del disc remet a la fórmula matemàtica que defineix una corba que va amunt i avall. Malgrat això, el grup vol que la seva música sigui intensa i presenten 11 cançons que barregen el rock més clàssic amb les melodies pop i unes lletres ben traçades. Dalmau Pérez, guitarrista de la banda, defineix així el seu nou treball.
És un disc de cançons pop molt fresques, amb lletres que intentem que s'entenguin bé, que expliquin coses, i bueno, hem estat molt temps cuinant aquest disc i ara estarem una mica presentant-lo en directe, i bé, la veritat és que estem en un moment molt dolç com a grup i ens ho estem passant molt bé.
La primera oportunitat per veure el nou repertori dels Albions en directe serà el 24 de maig a les 7 de la tarda als Jardiners de l'Espai Cultura durant la celebració dels 200 anys de l'Escola Pia.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
I aquesta diada de Sant Jordi també està molt marcada per la proximitat de les eleccions espanyoles i les municipals. En aquest context, diferents partits han aprofitat per fer campanya i donar a conèixer el seu programa. Des de la Crida per Sabadell han explicat una dotzena de propostes per fomentar la cultura a la ciutat.
Nani Valero, número 2 de la formació a les eleccions del 26 de maig, assegura que l'essència de les seves mesures és la feina compartida entre ajuntament i entitats.
Entenem la cultura com un bé comú i compartit. Un bé comú que s'ha treballat a partir del consens, d'un procés de creació i creixement solidari, en el qual teixir complicitats entre ajuntament, professionals de la cultura i les entitats i la ciutadania són els quatre elements claus, aquest teixit. Com diu el nostre programa, Teixim Sabadell, a partir de crear aquestes sinergies i vincles entre els diferents agents.
la creació d'una oficina de cultura, l'impuls d'un mapa patrimonial i l'ampliació de la durada de la Festa Major són algunes de les propostes de la Crida en l'àmbit cultural.
Encara relacionat amb la cultura, Catalunya en Comú aposta per dedicar el 6% del Producte Interior Brut del país a la inversió educativa. Ho ha defensat el número 4 del partit a les eleccions del 28 d'abril, el sabadellenc Joan Mena.
Mena assegura que el govern espanyol està dedicant pocs recursos a l'àmbit cultural en general i en l'educatiu en concret. Per això assenyala les propostes en aquesta línia de la formació encapçalada per Jaume Sens.
Rebaixar les taxes universitàries, tenim possibilitats de fer-ho, hi ha recursos econòmics per poder fer-ho, volem una política de beques que sigui redistributiva i, per tant, que ningú no es quedi fora de la universitat pública perquè no es pot pagar una matrícula a final de mes i, com deia abans, doncs un dels elements també importants de la nostra proposta programàtica en l'àmbit educatiu és blindar la immersió lingüística, blindar la inversió educativa a Catalunya, perquè pensem que és la manera de garantir la cohesió social i de garantir també la igualtat d'oportunitats entre els nens i les nenes del país.
L'alcaldable dels Comuns a la ciutat i actual tinent d'alcalde, Joan Berlanga, assegura que a Sabadell ja se supera el 6% d'inversió en educació i que en els últims 4 anys s'ha incrementat aquesta inversió en un 17%.
Guanyant per Sabadell, per la seva banda, ha triat una jornada tan assenyalada com avui per presentar sencera, amb noms, cognoms i posicions, la seva llista per les eleccions municipals.
Els dos primers llocs els ocupen els actuals regidors de la formació a l'Ajuntament, Marisol Martínez com a alcaldable i Miquel Soler com a número 2. El segueixen com a 3 el filòsof i professor universitari Jordi Graner, com a 4 la funcionària Manoli Simón i com a 5 la perruquera Ana Lorente. La cap de llista de Guanyem, Marisol Martínez, parla de la necessitat que els regidors tinguin experiència de gestió.
La experiencia nos dice que puedes tener muy buenas ideas, pero a la hora de gestionar 212, 220 millones de euros, de gestionar equipos, no todo el mundo puede. Era muy importante presentar gente que se quiera su ciudad, que se quiera Sabadell. Importantísimo, era uno de los elementos que más teníamos en cuenta. Nosotros, que no nos debemos y que además hacemos alarde de ello a mandatos de arriba, a partidos desde arriba, que solo nos debemos a la ciudadanía de Sabadell, teníamos encomendado y teníamos como objetivo que ese equipo de gente fuera capaz de asumir el gobierno de la ciudad y asumirlo desde el minuto uno. Sabadell no puede perder más tiempo en aprendizajes.
A la llista de Guanyem Sabadell tenen un pes important l'animalisme, el moviment veïnal i la sanitat.
Junts per Catalunya demana el vot per evitar una victòria del PSOE.
Els juntaires han criticat la postura del partit de govern quan van donar suport a l'aplicació del 155 a Catalunya. Míriam Nogueras és diputada de Junts per Catalunya a Madrid.
No podem blanquejar el PSOE. El PSOE és aquell PSOE que va trucar a la porta a Rajoy i li va dir: per un 155 a Catalunya ens tens del costat. Torno a l'apartar a Puigdemont. És evident que aquí hi ha algú a batre, algú que molesta i molt, i aquest algú és el president Carles Puigdemont, que segurament és qui millor representa tot allò que molts desitgem, que és la llibertat del nostre país.
Des de la paradeta de Sant Jordi instal·lada al passeig, la candidata local, Lourdes Ciuró, ha apel·lat a la victòria electoral de la formació, malgrat que ara no liderin les enquestes.
I el PSC s'erigeix com l'única opció per evitar el tripartit de dretes de PP, Vox i Ciutadans.
El número 6 per Barcelona, el sabadellenc Paco Aranda, ha defensat que en 10 mesos els socialistes han aconseguit canviar el govern de dretes i posar l'agenda social, diuen, sobre la taula.
Crec que la gent ha de saber que hi ha un risc cert de que les tres lletres sumin. Ningú pensava que el Trump guanyaria, va guanyar. Ningú pensava que Bolsonaro guanyaria, va guanyar. I bueno, la gent diu Vox no arribarà, i bueno, doncs, si la gent no es mobilitza, si Catalunya no és decisiva, és possible que el diumenge hi hagi un tripartit de dretes. Per això creiem que l'únic vot necessari i que pot parar aquest tripartit és el vot al socialisme, el vot aquí a Meritxell Batet i a Espanya a Pedro Sánchez.
La candidata a l'alcaldia de Sabadell, Marta Ferrés, també ha emplaçat els electors a votar per canviar el govern de la ciutat.
I el dia ens deixa altres notícies. Plaça Espanya viu aquests dies un tractament de millora de la gespa.
Els parterres estan tancats durant els pròxims 2 mesos per donar temps a que la gespa creixi. Concretament, s'han sembrat gespa on no creixia i s'han fet forats de 80 centímetres de profunditat per millorar el drenatge de la zona. En total, s'han actuat en una superfície de 1.550 metres quadrats.
La Biblioteca Vapor Badia és la primera de la ciutat en incorporar un servei d'autoprèstec de llibres.
El director de la xarxa de biblioteques de Sabadell, Ferran Borguillos, explica que l'equipament del centre era l'idoni per impulsar aquesta nova prova pilot, perquè concentra la meitat dels préstecs de la ciutat.
L'avantatge principal és que ofereix autonomia als usuaris, és a dir, que els usuaris de la biblioteca poden agafar qualsevol document de la biblioteca de Port Badia, poden anar als terminals d'autopréstec i ells mateixos es poden gestionar el préstec, es poden endur tots els documents. És una tecnologia que permet també fer el préstec simultani de 4 o 5 documents a l'hora i, per tant, diguéssim, això incrementa l'autonomia i incrementa, diguéssim, la rapidesa a l'hora de gestionar.
La nova tecnologia es basa en unes pantalles que permeten a l'usuari fer el servei de préstec i s'imprimeix un rebut amb la data de tornada dels llibres.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general. Torra torna a demanar la implicació de la comunitat internacional per resoldre el conflicte democràticament.
En el seu primer discurs com a president amb motiu de Sant Jordi, el president ha defensat en anglès que la democràcia no pot tolerar que la veu de la gent sigui silenciada amb violència. Torra ha afegit que la resolució d'un problema polític és una oportunitat per una democràcia d'arreu del món. Amb un ram de roses grogues darrere seu, ha reclamat la llibertat de presos i exiliats.
El Tribunal Suprem accepta la petició d'Aragonès de no declarar com a testimoni a judici del 1 d'octubre.
El president del Tribunal, Manuel Marchena, ha acceptat la petició en aquest sentit del vicepresident del govern, Pere Aragonès. La seva declaració l'havia proposat l'acusació popular de Vox. Aragonès havia enviat una escrita al tribunal argumentant que la seva situació processal li permetia acollir-se del dret de no declarar perquè, tot i estar processat formalment, ha estat objecte d'investigacions tant al jutjat 13 com al Superior de Justícia de Catalunya. El vicepresident ha hagut de comparèixer a la sala de plens i ha estat llavors quan Marchena li ha traslladat que no podia acollir-se al dret de no declarar.
I ara els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Dolça ressaca l'Astral Pool Natació Sabadell després d'aixecar dissabte a Can Llong la cinquena Eurolliga de la història de l'entitat. Sens dubte, la més complicada de totes després d'estar contra les cordes de Val Olympiacos grec.
Sí, les waterpolistes de David Palma perdien per 8 a 11 a 5 minuts i 17 segons per acabar. A partir d'aquí, un temps mort del tècnic de l'Astral Pool, un penal aturat per Laura Ester i 5 gols consecutius van capgirar el marcador i van desfermar l'alegria a la piscina olímpica del club. En una entrevista avui a l'Hotel Suís, la capital a la natació Sabadell, Olga Domènech ha admès que van veure perillar el títol.
Jo crec que totes les jugadores, no, igual que ho va pensar tothom, que quan queden 5 minuts i 3 per darrere amb un equip contra l'Olympiacos, és molt complicat que elles no acabin dominant el joc i que a nosaltres no ens vinguin les presses i al final, el que ha dit ell, no, que el 99% de vegades surt malament.
Domènech ha aixecat les 5 copes d'Europa aconseguides per l'entitat. Ara, als seus 30 anys, deixa un interrogant ben gran sobre la seva continuïtat en el món del waterpolo professional. Una decisió que prendrà conjuntament amb el club en les pròximes setmanes.
Quan arribes a una certa edat ja t'ho planteges tot i jo fins ara, fins aquest any no m'havia plantejat res, no m'havia plantejat el retirar-me i aquest any ja sí que comença a ser una opció que primer ja parlar amb el club i amb el David i aviam com ho podem fer. Si puc continuar, no ho sé encara.
Després de 2 anys fallits a Kirishi, a Rússia, l'Astral Pool ja té a les vitrines l'ansiada cinquena. El club segueix sent el segon equip en el palmarès de la competició i per davant només queda l'Horizonte italià amb 8.
En futbol, el Centre d'Esports ha engegat una setmana decisiva per la seva permanència a segona B. Amb la combinació de resultats de la 34a jornada, el conjunt arlequinat torna a estar a la cua de la classificació, superat, entre d'altres, pel rival d'aquest dissabte, el Castellón.
Un partit en el qual el Sabadell no comptarà amb els seus dos carrilers. Òscar Rubio va ser expulsat al Rico Pérez després d'una mala sortida de Roberto i Josu Azcoidi va veure la cinquena groga. A més, Arturo va haver de ser substituït amb molèsties musculars i la seva participació dissabte és dubtosa a hores d'ara. Mans i mànigues haurà de fer el tècnic Antoni Hidalgo.
Ja veurem com arribem, esperem que l'Arturo no sigui massa. Han fet un treball enorme, sobretot quan érem un menys. I bueno, a veure com arribem, però arribarem amb molta força, amb molta empenta, perquè aquest equip ho està demostrant, no?
I és que la jornada no va ser gens propícia. Castellón i València Mestalla van guanyar, Conquense i Alcoyano van empatar. Del 12 al 19 només van 3 punts de diferència, però el Sabadell ocupa aquesta darrera posició amb 36. L'única nota positiva va ser la tornada de Felipe Sanchón. 2 mesos i 3 dies després, el menut davanter de Sant Boi va gaudir d'11 minuts.
És una pena estar este tiempo fuera, pero... Todo lo que te digo, hay que buscar lo positivo, ya me encuentro bien, ya el míster puede contar conmigo y afrontar esta semana con todo lo que tenemos, que tengamos bajas y adelante y pensar en positivo, aunque ahora sé que es difícil.
L'equip es va entrenar ahir, dilluns de Pasqua, avui té descans i demà començarà a preparar el més que transcendental duel de dissabte a les 6 de la tarda a la Nova Creu Alta, precisament contra el Club Deportivo Castellón.
I situació ben diferent al juvenil A del centre d'esports. Després de 27 jornades, el conjunt arlequinat encara no ha perdut i diumenge té el primer matchball per certificar matemàticament l'ascens a la Lliga Nacional Juvenil.
Una opció remota, això sí, faltant 3 jornades pel final, el juvenil A arlequinat té 3 punts de marge sobre el Cerdanyola, més l'Avaraix particular guanyat. Per tant, superant el Granollers B, seria campió si els cerdanyolencs cauen a casa contra la Floresta B, cué de la Lliga. El tècnic Jaume Milà aposta perquè no passarà aquesta combinació de resultats.
Jo crec que ens obligarà a sumar 6 punts perquè, bueno, són un equip que ha demostrat durant tota la Lliga que costa que perdin i més amb les incorporacions de divisió 1 juvenil que han tingut ara en les últimes jornades.
El Cerdanyola rep el segon juvenil de la Floresta dissabte a les 5 de la tarda. Per tant, el Sabadell sortirà diumenge a 7:45 del vespre a Granollers, sabent si té opcions matemàtiques o no de pujar a Lliga Nacional Juvenil a 3 jornades pel final.
Emma García ha posat rumb aquesta tarda cap al Japó, on aquest cap de setmana les sèries mundials de natació artística arriben a la seva quarta aturada. La sabadellenca no ha estat present en les dues anteriors cites a Grècia i a Rússia, però en el record hi ha la medalla de plata amb la qual va estrenar la temporada a París.
García tornarà a fer la rutina tècnica del duet mix fent parella amb Pau Ribas. La novetat al País Nipó, però, és que ho completarà amb la rutina lliure perquè Berta Ferrera se centri en l'equip. La nadadora artística de la natació Sabadell explica amb quins objectius viatja a Tòquio.
A donar bona imatge, primer de tot, i demostrar que tant a l'Open de París, que vam anar al tècnic, al Pau i jo, i vam donar molt bona imatge, doncs, a mantenir-la. I llavors, en el lliure, que el nadaré jo, també ha de seguir com la línia amb la que tenia la Berta, ja. També que estava molt al nivell.
Ara fa 2 setmanes Emma García es va penjar la medalla de bronze en el solo lliure del Campionat d'Espanya que es va celebrar a Valladolid. Ara competirà en el duet mix tècnic i el Japan Open i després 2 setmanes més tard disputarà la Copa d'Europa a Sant Petersburg.
Iker Pajares ja és a Barcelona després de tancar dissabte la seva participació a l'Open Internacional d'Esquash del Gouna, arribant a la segona ronda d'un dels tornejos més prestigiosos del món.
Pajares es va estrenar a Egipte superant per 3-7-0 el francès Lucas Serm, número 33 del món. A segona ronda l'esperava local Omar Mossad, 12 del rànquing mundial. El del Malibu Esportiu es va endur el primer set per 11-3, va perdre els 2 següents, es va recuperar en el quart, però en el 5è i definitiu, Mossad es va imposar per un clap 2-11. Pajares s'ha mostrat satisfet amb la seva participació a El Gouna, unes sensacions amb les quals ja ha marxat en aquest 2019 de la Índia, Detroit o al Campionat d'Espanya.
L'esquash ha evolucionat de passar d'un joc de resistència a un joc d'explosivitat. Ara fa cosa de 10 anys i és el que estem adaptant i el que estem canviant en el meu joc i sembla que bueno, ja només els primers campionats s'ha notat, no? Ja des de principi d'any a la Índia, a Detroit, el campionat d'Espanya amb el Borja, ara aquí a Egipte també. Sembla que estic trobant i m'està agradant aquest canvi que estem aconseguint amb els meus entrenadors.
La pròxima gran cita serà dimecres de la setmana que ve al Campionat d'Europa d'Esquash per equips.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Minut per 8:45, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 23 d'abril, aquest Sant Jordi. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, les actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.